lamentar aquesta pensió, doncs benvinguda sigui. Ah, no, això és pecat mortal i això no pots fer, perquè llavors et converteixes en ric i quedes assenyalat com una persona que està... bueno, escolta, jo crec que portar aquests debats en aquest tema s'han de mirar totes les casuístiques. I aquí és on el PSOE diu, bueno, escolta, separem el que seria, diguéssim, els grans tenidors, aquests bancs, aquests podrien pagar...
Inversió...
Aquests sí que podrien avenir-se, però no perjudiquem a tota una massa, una classe mitjana, si és que en queda, que quedaria molt tocada.
Sí. Passa que sí que és veritat que la llei planteja com aquesta dualitat, no? Aquest doble camí de dir tu ets un gran tenidor, si tens més de 10 propietats, sí, et marcarem un índex, aquí podem entrar a discutir, si voleu, si això funciona o no funciona a l'hora de contenir el preu del mercat, i després hi ha els qui no serien grans tenidors, no? Que els diuen, escolta, feu una rebaixa en el preu i us podreu desgravar, crec que la proposta és el 90%, no? Sí. Podreu arribar a desgravar fins a un 90% d'allò que estigueu disposats a renunciar, no? Que aquí sí que pot haver-hi una mica aquest incentiu fiscal per intentar baixar els preus. La qüestió és què passarà. Si a Catalunya fa un any que tenim l'experiència, sí, d'una llei que també buscava o que tenia per objectiu...
I a Berlín.
Que baixés, sí, el preu del lloguer... I de moment no han acabat de baixar. Sí que és veritat que hi ha un efecte...
contenció, no?
Sí,
però és un efecte... Que em refereixo que hi ha un moment social complicat, que és la pandèmia, no?
I que
aleshores...
I no saps què és...
Com que tot ha quedat una mica... Bueno, una mica no, tot ha quedat absolutament barrejat, doncs és difícil valorar un any després on estem.
És que jo crec que el problema és que Catalunya, i especialment Barcelona, que ha estat el banc de proves d'aquestes lleis d'intervenció en el mercat de la vivenda... No, els resultats no són definitius perquè la pandèmia ho distorsiona tot, però si mirem una altra de les regulacions que es va fer explícitament a Barcelona i que és d'una mica abans, que és la de la reserva del 30% d'UPO, que Podemos també la vol incloure amb aquesta llei de la vivenda, de moment els resultats, segons els promotors, són un autèntic desastre. I de fet, l'Ajuntament de Barcelona dona dades de promoció de vivendes lliures, però no de la UBPO que s'ha fet. Aquesta mesura es va anunciar prometent que incorporaria 330 vivendes de UBPO anuals al parc d'habitatge de Barcelona. Per tant, jo crec que tot el que sigui... O sigui, és indiscutible que s'ha de regular d'alguna manera el mercat de la vivenda perquè és un bé essencial que està fora de mida en els seus preus, però s'ha de ser molt curós en com s'intervé. I enllaçant amb el que deia l'Enric, fins ara aquestes polítiques s'han fet amb tants prejudicis que vies que probablement serien més raonables i més ràpides, perquè al final el problema més important a Espanya és que no tenim vivenda pública. És que la vivenda pública que hi havia, a més, en temps dels nostres pares, es venia. Amb la qual cosa, això sí que és un desori i un desert. I aquest és el problema original. Si amb Rodalies el problema són les infraestructures, aquí el problema és la falta de vivenda pública. I després pots fer els invents que vulguis, però el problema és aquest. I aleshores veus que tens ajuntaments de Podem o els comuns que se suposa que això és el seu objectiu principal, que es posen a fer grans regulacions criminalitzant els propietaris, i t'arriba un senyor com el Xavier García Albiol, que podem discutir moltes de les seves iniciatives polítiques, però arriba a l'Ajuntament de Barcelona, i pacta en la Sareb i posa 200 i pico mil habitatges a disposició de l'Ajuntament. Clar, va pactar amb la Bitxa, que era la Sareb, i això implicava desallotjar ocupes. Però al final... incorpora vivenda d'una manera molt ràpida en la protecció oficial. Doncs home, potser que ens deixem de prejudicis i que comencem a fer coses més pràctiques.
Sí, però em sembla que el senyor Albiol també ha demanat que Badalona s'inclogui dins d'aquestes zones tensionades.
Tensionades, perquè Badalona té un problema. Però vull dir
que al final, tot el PP que està en contra d'aquesta llei, sí, i està en contra d'aquesta filosofia, al final l'alcalde més important que tenen veu que s'hi ha de sumar d'alguna manera.
Perquè
algun efecte sí que deu estar tenint.
Per això que
almenys pedagògic, perquè tu veus allà quin preu, saps?
Però deixem els prejudicis de banda i comencem a agafar... totes les eines
està clar, que són... Està clar, això està clar. El que passa és que el tema de la vivenda pública no, tampoc s'arregla d'avui per demà.
No, però si tens un parc de la Sareb que resulta que et pot solucionar això, i això sí que...
Però no sé si a totes les ciutats deuen tenir tants pisos...
Clar, això són... Però, bueno, les grans ciutats, que és on tens els mercats més tensionats...
Sí, però també és veritat que la Sareb, la major part dels pisos que té...
no són a Barcelona.
Ja no els, que han quedat encallats, diguem-ne, ja no són a la ciutat de... Ja no són a la ciutat... Bueno, a Barcelona o en les ciutats, perquè fins i tot mirant les llistes a Catalunya, no? Dius, mira, si no és Barcelona, però anem a mirar a prop quanta vivenda hi ha...
Ara ja no.
Hi ha relativament poca.
Però, clar, de la Sareb estem parlant de fa 5 anys, eh?
Sí, sí, sí.
No, és que m'ha fet gràcia l'alcalde del PP més important que tenen. L'acabes d'ascendir a capità general perquè el més important era el de Madrid.
No, home, Catalunya.
Ah, Catalunya.
Al final Catalunya, també Catalunya. Un es planteja, però, com acabes incidint en el mercat del lloguer, perquè el que és evident és que socialment ara mateix hi ha un problema amb el lloguer, perquè és un problema per les persones, no els joves, si tu dius una persona adulta que estigui treballant, que tingui una feina relativament estable, ara mateix viure de lloguer a la ciutat de Barcelona és un problema per aquesta gent, és una quimera per als joves i és un problema per la gent que ja està treballant, no? I, per tant, s'hi ha d'actuar d'alguna manera.
Sí, però aquí tenim... A veure, és veritat, eh? I hem d'actuar i hem de pensar en fórmules imaginatives, però tampoc hem d'oblidar que aquí hi ha tota una sèrie de lleis, a la Constitució, que preserva el dret a la propietat privada, hi ha tota una... O sigui, una sèrie de drets que, per facilitar uns, no trepitgem uns altres. I després, incidir en el mercat és entendre el mercat. I, per tant, tu has d'entendre en què motiva algú per llogar un pis, no?, o una casa, és el que deia abans. I si li surt a compte que aquest lloguer, en lloc de cobrar-li, no sé, m'invento 700 euros, li cobri 500 euros. Li sortirà a compte en aquest propietari llogar el seu pis a 500 euros? I si no li surt a compte, tindrà ell el dret de dir, escolta, me'l venc.
Bueno, aquesta és una discussió.
Me'l venc. I aleshores...
Si tu el tinguessis, Enric, si tu et diuen, escolta'm, redueix el preu... Jo ara no entro en els grans tenidors, perquè, evidentment, això és una altra lliga, diguem-ne, i aquí les tensions i les disputes són unes altres, no? Però en aquest cas que estem plantejant aquí, que s'ajusta a la realitat, també a Catalunya en moltes ocasions, no?, d'aquestes persones que tenen un pis en propietat, on hi viuen, en tenen un altre, en tenen el llogat, li diuen, escolta'm, pots reduir una mica el preu, però aquesta reducció, a més, tu després te la desgravaràs a la declaració de les rendes.
Correcte.
No és una pèrdua, diguem-ne, no és... per bonisme social baixaré 200 euros al preu del lloguer.
Sí, però la desgravació serà molt inferior als 200 euros que perds.
Però és que jo et diria una altra cosa. Jo crec que la gent que pot permetre's pensar-se si posa aquesta propietat en lloguer o no, perquè hi ha que no s'ho poden plantejar i després paguen el que paguen, en ocupacions, cost dels desnonaments i el que penja. Però jo crec que si tu et pots plantejar si ho poses o no ho poses en lloguer, el que t'ha de donar l'administració, sobretot, són garanties de que si aquelles persones, per voluntat, perquè hi ha jetes, o perquè no poden, perquè aquella família o aquella persona individual té un d'alta baix i no pot pagar el lloguer, l'administració se'n fa càrrec. Jo crec que és més útil això que les desgravacions.
Estic totalment d'acord. És a dir, perquè, torno a el que deia abans, s'ha criminalitzat tant la persona que té un pis i el posa a lloguer, que tot és a la contra. Tot és que sembla que estiguis robant...
Sospitós habitual.
Sospitós habitual. És com qualsevol de nosaltres envers Hisenda. Som culpables mentre no es demostri el contrari, no? I clar, això vicia el debat. En canvi, si tu dius, no, escolti, jo entenc per què vostè lloga el pis, jo entenc quina és la seva necessitat, també entenc quina necessitat tinc social, de que tinc una pressió de que no hi ha vivenda pública, per tant, he de resoldre-ho. Per tant, que aquí no hi perdi del tot ningú, però no sempre que hi perdi sempre el mateix, perquè al final aquestes persones diuen, escolta, doncs me'l venc, o el tanco, o li regalo el net.
No, i el problema és que Espanya, que és un país on el parc de vivenda era primordialment propietat de petits propietaris, de les famílies, està derivant en un model dels grans tenidors, perquè si els petits propietaris no poden sostenir aquesta propietat, al final estem alimentant els BlackRocks de torn amb lleis que se suposa que van en contra d'ells, però que al final...
Bueno, però aquí el tema està en que el problema de fons és que l'habitatge i el lloguer s'ha convertit en el gran negoci d'un sistema financer que no dona rendiment, diguem, amb tipus baixos, etc, etc, i llavors tots aquests...
Clar, però si tu afavoreixes...
Han anat a comprar pisos.
Però si tu afavoreixes que aquests fons voltors tinguin unes condicions de compra fantàstiques, perquè resulta que la família que tenien el pis de l'àvia els hi han entrat ocupes i els hi han destrossat el pis i no han pogut fer-los fora en un any, i quan se'ls treuen de fora el primer que volen és vendre, al final estàs tirant pedres sobre el teu sostre. Perquè tu aquest fons voltor tingui, en comptes del 92% que era la propietat privada de petits propietaris fa uns anys, doncs això va avançant i cada cop és més difícil regular contra aquestes grans empreses.
Mm-hmm. Jo crec que en el fons el missatge de fons hauria de ser, escolti, que la societat pugui prosperar, perquè si la societat prospera, l'economia va bé, aquests joves no necessitaran els 250 euros. Però si, en lloc de plantejar-ho així, ho plantegés en termes del subsidi constant, no ens en sortirem. És a dir, si sempre hem de dependre del subsidi, aquí no funcionarà. Per tant, si tu, la gent pot guanyar-se la vida, la gent pot prosperar, la gent, si cobra 42.500, no és considerat un malvat ric. Si funciona tot això, la gent tindrà capacitat de moure i de viure. Si el plantejament és al revés, no, igualem-nos tots per baix i anem al món del subsidi, aleshores entrarem en un món en què sempre estarem depenent.
Jo estic més a favor d'un amic de la regulació que no pas dels subsidis. Diguem, jo això també ho veig, perquè els subsidis acaben distorsionant el mercat. És molt difícil que tu posis aquests diners i aquests diners no acabin sent integrats pel propi mercat.
Absolutament.
Per tant, i a més a més, és la típica mesura que és la primera que treus si les coses van mal dades. Vull dir que no és estructural, és conjuntural, i tots hem conegut els 100 euros de Zaplana que donava per les mares treballadores, us en recordeu?
Que després cotitzava a Hisenda.
Exacte.
Després les mares tenen un disgust.
Després i fins al final.
El xec regal de Zapatero, vull dir, tot això són mesures, per mi, amb un tuf electoralista bastant important.
Sí que és veritat que ara, no sé si és electoralista, però sí que tenen un horitzó molt clar, que és la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, no? És a dir, al final també aquest acord havia de permetre desencallar un acord per tenir un text que demà, crec que és demà, no? Demà és dijous, sí que demà, no? Anirà aquest Consell de Ministres extraordinari que quedarà aprovat i que, per tant, sí que li permet al PSOE, diguem-ne, i al govern espanyol en aquest cas...
Acabar
la legislatura i obrir la discussió dels pressupostos, no? I a partir d'aquí, doncs, segurament haurà d'entrar a discutir amb Esquerra si aquesta llei, per exemple, topa o no topa frontalment amb coses que aquí ja estan en vigor amb aquesta llei, i haurà de començar a discutir amb el Partit Popular, perquè hi ha moltes comunitats autònomes i molts ajuntaments, a Catalunya no, però a Espanya sí, on els alcaldes són del Partit Popular.
I no? Han dit que no l'aplicaran.
No, que no l'aplicaran tal com està ara, però clar, també és un...
Sí, però mira el Biol amb això. No? O sigui, no l'aplicaran, però si funciona l'aplicaran.
Sí.
Això està clar.
Sí,
però el soroll polític ja el fan.
Això sí.
I Xavier Albiol García Albiol és alcalde d'una ciutat metropolitana i en moltes parts d'Espanya on aquesta llei no té cap sentit. Perquè...
Però això està previst, jo crec, eh?
Vull perquè, dir, però per això té sentit que les comunitats i els alcaldes tinguin l'última paraula a l'hora d'aplicar això, perquè Espanya és molt desigual. I cada cop més.
Ens estem acostant al punt d'un quart d'11 del matí. Falta tot just un minut. Deixarem aquí la tertúlia per avui. Enric Sierra, David Miró i Banguera, un plaer. Moltes gràcies per haver-hi estat.
Bon dia.
Fem una pausa breu, molt breu, per la publicitat, i en tornar parlem també amb Fede Sardà, el propietari de Luz de Gas. Ell, com la resta del sector de l'oci nocturn, està pendent de la decisió que prengui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El govern avui li envia la seva proposta per tal que la reobertura de l'oci nocturn es faci a través del passaport Covid. El TSJ s'hi ha de pronunciar. Només el seu sí permetrà que aquesta matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit els bars musicals i les discoteques de Catalunya tornin a obrir. Ara en parlem.
Ràdio Estel.
La
l'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Després de més d'un any i mig, 535 dies, concretament, 535 dies després, des del 12 de març del 2020, els locals d'oci nocturn haurien de poder tornar a pujar la persiana. En principi, tot està en mans ara ja del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que hauria d'avalar el mecanisme que ha previst el govern català per tal que es pugui fer aquesta reobertura a través del passaport Covid de vacunació o podent justificar que s'ha passat una prova, un test d'antígens i que hagi donat negatiu a aquesta malaltia del coronavirus. Això és el que ara mateix hi ha damunt de la taula d'aquest Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El govern es mostrava ahir bastant confiat que això tiraria endavant des del sector, però algunes veus posen en qüestió el que pugui acabar decidint el TSJ. Bàsicament no se'n refien de que finalment hi hagi aquest sí. També hi ha bastanta unanimitat en el sector de que segurament la mesura ha acabat arribant tard i malament. Avui en volem parlar amb el Fede Cerdà, que és el propietari d'una de les sales mítiques de Barcelona, del Luz de Gas, que si tot va bé tornarà a obrir les portes a partir del 14 d'octubre. Fede Cerdà, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Escolta'm, estàs entre els escèptics amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el seu sí?
Sí, sí. Jo sí, perquè a Andalusia van dir que no. Vull dir que això, el que fa gràcia que ho digui el TSJ, perquè això ho ha de dir un metge. I a més, és de sentit comú que en un lloc tancat on la gent interacciona molt, pues que hi hagi el passaport Covid. És de sentit comú. Jo crec que aquí diran que sí, però bueno, jo per això obro una setmana més tard, aviam què passa, saps?
Tu sempre has estat molt previngut des del primer dia, sempre feia servir aquesta frase quan te l'escoltava, no, jo no tornaré a obrir fins que no es pugui ballar, i quan es va poder reobrir puntualment, tu vas dir, escolta'm, jo fins que no vegi clar que aquesta reobertura va en sèrio, jo no m'hi posaré, i veig que estàs allà mateix, diguem-ne.
Allà mateix, i ara sembla que la cosa... Però, bueno, ha de ser amb el passaport Covid, perquè, ostres, jo vull obrir, però el que vull és no, que tothom estigui bé. Vull dir, que ningú tingui que anar a l'UCI perquè jo obro. Llavors, jo crec que el passaport Covid, que ja fa 2 mesos ho estic dient, perquè pensa que el 80% de la gent que està a l'UCI no estan vacunats.
Clar.
Això m'ho ha dit el meu amic Ventura Clotet. I a més també m'ha dit, diu, jo el que faria a la gent que no es vacuna és fer-los pagar la UCI. Cosa que em sembla que ens hem de vacunar. I això hem de conviure amb el bitxo aquest, com l'any que ve suposo que serà com la grip. Ens tenim que tornar a vacunar i hem de conviure, però ho hem de fer bé. I el passaport Covid ho trobo fantàstic.
M'imagino que en tens moltíssimes, no?, de ganes de tornar a veure la pista de ball de Luz de Gas plena, plena, encara que sigui amb aquest 70%, però entén-me, que torni a estar en funcionament.
Sí, sí, fa una il·lusió, i a més, sobretot, la música en viu, els dos concerts que faig al dia, i que ara celebraré el 25 i 26 aniversari amb dos grups, amb els Blau Monkeys i amb els Dead Christians. Perquè l'any passat no vaig poder...
Sí, sí, no, clar, clar. Per tant, tocarà fer aquesta celebració doble, per entendre'ns, no?
Ah, exactament. Allò els faré un dia, dos grups, que serà l'aniversari 25 i el 26.
Tenen data ja o no?
Bueno, com que ho teníem que fer l'any passat, sí. I de seguida que jo els digui que estic obert, doncs ells ja buscaran el dia.
Primer obrim, no?, per entendre's que això, la data seria el dia 14, per entendre's el teu objectiu, si el TSJ avui o demà et diu, escolta'm, sí, endavant, Oci Nocturn a Catalunya amb passaport Covid, el dia 14 és la data en què Luz de Gas torna a obrir?
Sí, senyor.
T'agradaria fer alguna cosa especial el dia 14 en aquesta reobertura o no?
Bueno, el dia 14, més que fer una reobertura gran, serà obrir, mira què passa, saps? I quan... O sigui, tenim que tornar a treballar perquè la gent torni a sortir a altes hores de la nit. Això s'ha de tornar a treballar i estem segurs que ho aconseguirem. Però vull dir, molt, molt tranquils i molt a poc i bona lletra.
Per vosaltres també és una feinada de por, no? Perquè és tornar a reactivar tota una maquinària que implica molta gent per treballar, molts proveïdors, que s'ha de venir, que s'han de tornar a omplir les neveres i fer-ho, evidentment, amb la garantia de que després no et tancaran i et quedarà aquella nevera una altra vegada plena d'ampolles pendents de quan es podran tornar a fer servir. És a dir, és posar en marxa una maquinària molt important.
Sí, però bueno, això és el que sabem fer, diguéssim. I per això també ho dic la setmana que ve, per mirar què diu el TSJ, però per fer una neteja i posar tot en marxa i tal. Però bueno, diguéssim, com que som 50 que treballem aquí, pues tothom ens posarem amb l'escombra i és el que sabem fer, i això ens fa una il·lusió brutal.
Fede, quin balanç en feu de tot aquest temps, d'aquests 535 dies en què no hi ha pogut haver activitat al sector? Hi ha moltes veus dins del sector que han dit, escolta, hem quedat tocats de mort, segurament hi haurà molts locals que difícilment podran tornar a obrir la persiana després de tant de temps. Vosaltres, segurament per trajectòria, doncs heu aguantat i també heu fet aquest posicionament no més conservador de dir, no, escolta, quan obrim, que sigui per obrir de veritat, i si tot va bé serà aquest dia 14, no? Però veient un perspectiva de la mirada enrere d'aquest any i mig llarg...
No, és una animalada. Aviam, nosaltres som una sala que ha fet 12.500 concerts, hem deixat la sala 2.500 vegades a ONGs, i llavors això, i 26 anys, i això el que fa és que, és dir, no tiro la tovallola, perquè és una pena. Llavors hem sobreviscut amb ICOs, hem demanat dos ICOs, i amb endeutament, que començarem amb una motxilla. El que sí que tinc que dir... Que hi ha hagut subvencions. Ens han donat... Home, si tu mires un any i mig, no és... Però no ha estat mal, perquè ens han donat per discoteca, per cultura, el fer els concerts, cada dia dos concerts i tal. I, bueno, i amb això hem anat tirant i ara, pues, anàvem aguantant.
Ah, però suposo que una persona com tu, emprenedor, empresari, no, al final, un el que busca no és poder aguantar com un pot perquè ha rebut una mica d'una subvenció, no? Sinó que es tracta de dir, escolta'm, el món està funcionant, tots els sectors estan tornant a tirar endavant com poden amb les mesures i batallant i fan el que poden, però estan en marxa, i nosaltres estem aquí esperant i semblava que estàvem en una cua de la qual no sortíem mai, no? D'aixecar la mà de, ei, som l'Oci Nocturn i també volem obrir... I no paraven de dir-vos, no, és que encara no, no, és que encara no, no, és que encara no.
Hombre, jo és que, aviam, com que és una cosa mundial, vull dir que estava content i feliç, bueno, content i feliç entre cometes, no era per una mala gestió meva.
Clar.
I llavors dius, bueno, pues, tirem endavant com sigui per això que et dic, perquè... el teixit de cultural de Barcelona es mereix que es facin concerts i que hi hagi sales i... Però, bueno, també vaig adonar compte que és el lloc de més interacció, tancat, vull dir que també hem de vigilar per la salut de la gent.
En aquest sentit, t'escoltava ahir, no?, que tenies molt clar que la gent entrarà amb passaport Covid i que la gent que tu portaràs a treballar també estaran tots vacunats i que, per tant, tindran també el seu passaport Covid en marxa, diguem-ne, i en tota regla, eh?
Sí, sí, perquè el que no els vulgui vacunar no el faré fora al carrer, diguéssim, si no li diré més a casa i seu i recapacita i si vols vacunar-te, doncs tu aniràs a treballar.
El Fede Sardà està al capdavant d'aquesta sala mítica de Barcelona, aquest Luz de Gas, que si el TSJ així ho té a bé i autoritza l'ús del passaport Covid, tornarà a obrir les portes a partir del pròxim 14 d'octubre. Fede, gràcies per ser-hi, molta sort i ànim amb aquesta reobertura.
Moltes gràcies i salut.
Que vagi molt bé, moltes gràcies. Fede Sardà, propietari de Luz de Gas, avui al matí a Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tres minuts i dos quarts d'onze del matí. Mercè Raga, com estem? Bon dia.
Què tal, Pol? Molt bon dia.
Olga Vallejo, com anem?
Molt bé,
bon dia. Va, què hem de fer al matí a Ràdio Estel a partir d'ara?
En poc més de mitja hora, Pol, parlarem avui de Cal Carrer i Edicions del Cràter. Són dues editorials molt, molt joves i molt valentes que s'acaben d'estrenar i han nascut en plena pandèmia. Les presentarem i parlarem d'elles, doncs, amb els seus impulsors com també creadors.
I al nostre espai de consum parlarem de telefonia i internet. Ai. Per tant, qui tingui dubtes, que ens els enviï al nostre WhatsApp 663-99-30-62. I avui també parlarem d'Ivan Redondo, qui va ser el director al cap de gabinet de presidència de Pedro Sánchez i de la figura d'aquests caps de gabinets, anomenades Spin Doctor. Serà l'espai de comunicació amb Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
I ara és
moment... Sí, de triar. Tenies ganes, eh? Estaves esperant. And I'm feeling good. Ben bé, hem de dir que no és d'ella. Ella va fer una de les versions d'aquest Feeling Good. L'original és d'un musical de l'any 1964. Ara l'escoltem amb Nina Simone, però l'Olga t'ha triat una versió...
Sí.
Què vols dir? Sí, què vols dir? Ui, a veure.
Hem optat per una del pianista i compositor de jazz Joe Sampel i la veu de Randy Crawford. It's a new dawn, a new day, a new life
for me, and I'm feeling good.
Està bé. I la segona, va, radicalment diferent. La banda britànica de rock, no sé si la coneixes, Muse?
Sí.
Va, doncs al·lucina, Pol, al·lucina.
A veure. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for
me, and I'm feeling...
Molt a favor.
És una versió, eh?
Sí.
L'han versionat, es reconeix i a sobre està bé.
Fa una nova cançó.
Molt a favor d'aquesta versió dels Muse. Feeling Good, me la quedo.
Vinga, doncs, vinga, tota teva.
Doncs la deixem ara que soni una mica aquí al matí a Ràdio Estel. Jo demà m'hi torno a posar al punt de les 8 per dir bon dia, que vagi bé, us deixo amb la Mercè, l'Olga i la resta de l'equip. I'm feeling good. Hang a flower out inside.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions de nou. Avui és dimecres, 6 d'octubre. A partir d'ara i fins a 3:15 estarem doncs, tot l'equip del magazín del matí a Ràdio Estel amb vosaltres. A la producció, en David García. David, per cert, felicitats, que avui és el teu aniversari. També a la producció, en Galdric Pelegrí, i a les vies de so, en Jordi Carretero i José Matosas. I és que avui volem parlar del naixement de noves editorials, tot i la crisi. Per aquest motiu estaran amb nosaltres els creadors de la nova editorial Cal Carrer, com també els creadors d'edicions del Cràter. Per cert, són editorials que només editaran clàssics i en català. Avui també torna a Ràdio Estel el món de les herències a Maria Elba Rojas. A l'hora del consumidor, ens ho avançava abans la Olga, parlarem de telefonia i internet, i per això estaran amb nosaltres Albert Malià, sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum. Per cert, ja sé que és un tema que es va tractar molt i molt ahir, però vosaltres sabeu ja, us ha quedat clar per què va caure Facebook, WhatsApp, Instagram? Doncs si encara teniu dubtes, li preguntarem avui al Pau Font. Ell és expert en comunicació i continguts digitals. En parlarem amb ell a la Tecnopèdia. I el Pau, per cert, també ens parlarà avui dels canals de comunicació digitals. Jo no sé si us en recordeu d'aquesta cançó, ells són Spin Doctors, és la cançó Two Princess, i és que avui també, al matí a Radio Cel, volem parlar d'aquesta figura. Aquesta figura política, els Spin Doctors. Sabeu qui són? Són assessors de comunicació política. En parlarem concretament de la seva figura i de la figura d'Ivan Redondo, qui va ser Spin Doctor de Pedro Sánchez. Ho tractarem amb Enric Xicoll, ell és professor i secretari acadèmic de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Tot això és el que passarà per aquest matí, al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
2 minuts ja que passen de 2:15 d'aquest dimecres. Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia de nou. Quantes vegades ens diem bon dia, tu i jo?
Moltes. Moltíssimes.
Ara ja he caigut.
Bona tarda, poques, per
bona
això.
Tarda, alguna, eh?
Alguna
també cau, eh? Alguna també cau.
Comencem tant d'hora.
Patirem el dia que ens direm també bona nit, no, Olga? Perquè sí, serà tot
malament.
El dia. No. Tot un plaer. David Serra, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Tal.
Bé, tu?
Molt bé.
Encara no, James Bond, eh? Caurà el dissabte, eh?
Tant de bo.
Ai,
tant de bo.
Ho espero. I la Marta Jarque, com estàs? Bon dia, Marta.
Bon dia, molt bé.
Vinga, tots ben retrobats, ho vaig trobar a faltar ahir, eh?
Ai, nosaltres també, eh?
I una salutació especial a la Olma Giró, sí. Que, escolta, a veure, eh? Aquí hem de moure fitxatges. No sé com ho veieu, eh, nois?
Va fer tàndem amb la Olga. Això.
Olga Olma, no?
Vam ser uns privilegiats.
Ella, no?, va fer aquesta zona Giró, no?
Sí.
Va ser la protagonista de la zona Giró, però avui recuperem aquesta zona Vallejo. I com cada dia li preguntem a la Olga alguna notícia que t'hagi tret la son.
Doncs no, mira, avui no. Potser sóc una mica inconscient, perquè sempre hi ha notícies d'aquelles. A vegades arribes ja tan cansada que, pum, caus, rodona. Me'n vaig anar a dormir, per això, sabent que Pau Gasol es retirava i l'acord dels pressupostos. Gasol, que va anunciar al Liceu la seva retirada de l'esport professional, és protagonista a totes les portades. Pau Gasol anuncia la seva retirada del bàsquet als 41 anys, Pau Gasol canvia de joc, Pau Gasol abaixa el taló, vull tornar a l'esport tot el que m'ha donat, o emocionat adéu a Pau Gasol. Això sí, ho va fer acompanyat de la seva família després de 22 anys de carrera i sent tota una llegenda. Ja els agradaria a molts esportistes una retirada com aquesta, eh? No està gens malament.
No, anava a dir fatal, no. No està gens malament i, per cert, diria que també els Lakers, que és un dels, doncs dels equips, no?, que va jugar Pau Gasol, ja han dit que retiraran el seu número de la samarreta directament, bueno, perquè és com un clar homenatge a Pau Gasol, no?
Una figura important, també,
sí,
pels Lakers.
Fet, no, no, i de fet, ell va començar el Barça i va acabar el Barça, que pocs jugadors, no?, poden dir-ho.
Sí. Home, té dos anells d'or, es diu així, sí, de l'NBA, amb els Lakers, per tant.
Després van al Chicago Bulls, crec, i...
Chicago Bulls, bueno, van començar els Grizzlies,
això,
com el seu germà, com el Marc, després crec que va fitxar pels Lakers, després els Bulls, em sembla. I altres, que no me'n recordo, dels equips que...
Clar, ja ha tornat al Barça.
Sí, exacte, ha tornat al Barça i s'ha retirat al Barça.
Bé, tot això, el mateix dia que el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE i Unidas Podemos han arribat a un acord per als pressupostos.
Sí, a més de desencallar els comptes pel 2022, s'ha acordat una nova llei de l'habitatge que posa sostre als preus dels lloguers. Una rebaixa d'obligat compliment serà per a empreses i fons d'inversió, a més de la retirada de privilegis fiscals pels grans tenidors d'habitatges, en record allò que es va votar a Berlín fa unes quantes setmanes. Pel que fa als petits propietaris, hauran de congelar els lloguers, el que es coneix com a zones tensionades, i es reservarà el 30% de totes les promocions d'habitatge protegit. I també han anunciat l'ajut de 250 euros mensuals a joves entre 18 i 35 anys que compleixin una sèrie de requisits, clar.
I ha agradat aquest anunci?
Depèn de qui li preguntis. Tot molt previsible, les respostes. Associacions i empreses del sector immobiliari no els agrada i entenen que això és un atac, clar, al dret de propietat. No esperaven menys. Associacions veïnals... que s'han quedat curts. També vinculat als pressupostos, es va proposar pujar un 2% als sous dels funcionaris. Ei, m'ha sorprès, que aquest augment també estava previst pels diputats del Congrés i finalment es va rebutjar. Mira. Mira, això... se m'ha escapat un somriure.
Tot i que no m'agradi a tothom, la veritat és que s'ha posat, no?, fil a l'agulla el tema de l'habitatge. Novetats, per cert, avui, amb el preu de l'electricitat.
Ni de casualitat.
No.
Que hem fet un nou màxim històric. Gairebé anem a rècord diari. Recordeu que passar dels 130 euros al megawatt hora semblava increïble? Mm-hmm. Després teníem el topall dels 200 euros. Doncs avui arribarem als 228,59.
I ja fa 24 hores que anunciàvem l'obertura de l'oci nocturn aquest divendres.
El més calent és a l'Aigüera. Qui vulgui entrar a discoteques haurà de presentar el passaport Covid, el certificat que confirma que ha rebut la pauta completa o una prova PCR o d'antígens negativa. Ara la pilota està sobre la taulada dels locals d'oci nocturn que hauran de fer de policies i peripècies, crec. Tenint en compte que feia temps que es parlava del 8 d'octubre com a possible dia per la reobertura, podrien haver-ho deixat una mica més embastat, tot això.
Totalment. I jo no sé, nois, com ho veieu, però jo posaria tal qual a l'entrada dels locals d'oci com estants de vacunació, saps? I qui no estigui vacunat i vulgui entrar, pam, vacuna. Tal qual van entrant, vacuna.
Ja, però no és efectiva fins al cap de...
És igual, però ja els tenim vacunats. Tu?
Sí. No, van, tornen a casa i que tornin 15
exacte,
dies
clar,
més
tard. Clar,
bueno, sí, i vosaltres imagineu, clar, l'entrada de... ara, clar, en el seu dia van dir que farien test, no?, antígens abans d'entrar.
Ells es van oferir, sí.
Clar, imagina't aquí la bajona, si tens surts negatiu, no, cap a casa. Ara,
com, no, però, com els concerts, com s'ha fet.
Exacte, els festivals, no? Bé, en tot cas, fa dies que no està gaire content... A veure, explica'ns això, qui?
Mark Zuckerberg. Què? Estic tan contenta. El CEO de Facebook... també se m'ha escapat. El CEO de Facebook, ja sabeu, la mateixa empresa, tot Facebook, Instagram, WhatsApp, el que ens controla, un dels molts que ens controla, a part de la caiguda de dilluns, aquestes més de 6 hores amb el tot penjat, les filtracions prèvies sobre les males pràctiques de Facebook publicades al Wall Street Journal, doncs ahir va compareixer davant una comissió del Senat nord-americà l'extreballadora Frances Hodge, la mateixa que va fer aquestes filtracions. Ella treballava per Facebook i després de veure el que feien va començar a recopilar informació i ja és extreballadora. L'audiència es titulava Protegir els nens en línia, testimoni d'una denunciant de Facebook. El més destacat, doncs, que va demanar que el poder públic intervingui Facebook. Ho va demanar, per favor, entre altres motius, perquè diu que clarament Facebook enganya repetidament sobre l'efecte nociu de les seves plataformes.
És un missatge que està calant, que està...
Sí, però si ara obríssim telèfons... Allà estem tots,
Clar, què fem? El primer
sí,
que fem.
Sí, però mica en mica em vas guanyant consciència, sí, no? D'això com a mínim ho saps, perquè a vegades abans ho utilitzaves sabent que era nociu, però ara com a mínim...
Ara som més conscients, sí, mica en mica.
I Olga, com era d'esperar avui, sabem d'un nou Premi Nobel.
Dilluns s'anunciava el Nobel de Medicina, ahir el de Física. L'Acadèmia de Ciències de Suècia atorga el guardó a tres investigadors, Giorgio Parisi, 73 anys, Klaus Hasselmann, 83, i Siukuru Manabe, 90. Ja és un bon regal, per les seves contribucions fonamentals per la comprensió dels sistemes físics complexos i la creació de models matemàtics que han permès predir el canvi climàtic provocat per l'acció humana. Ho dèiem fa 20 anys, seguim allà mateix que parlàvem de conscienciació, no? Bé, el premi, més enllà de la medalla i el diploma, són 10 milions de corones sueques. El canvi ho he buscat.
985.435 euros.
Què dius, sí?
Em ha semblat poc.
Home...
No. Poc, i a més, amb 90 anys, poc es podrà gaudir, pobre home, no?
Ja, mira, li toquen uns 300.000 i escaig, poc, no?
I poc arrodonit,
ah,
no?
Ah, 985.83.
És a repartir. A repartir. Ah, sí, sí. Jo he entès que era a repartir. Vaja, tot i així, hi ha primes de jugadors
totalment,
de futbol.
Sí.
No aturem el canvi climàtic.
I guanyadors de grans hermanos i caques d'aquestes que també guanyen més.
Guanyen bastant.
Sí, i el marató, us en recordeu del d'ahir, el que feia sí, la volta al món? Aquest 20.000 em portava només, sí, vol dir que imagina't.
Per cert, que estaves parlant de futbolistes. Bones notícies pels culers.
El Barça femení de futbol va estrenar-se a la Champions amb un 4-1 davant l'Arsenal. Les guanyadores de la UEFA Women's Champions League de 2020 varen defensar el títol amb una golejada. Sembla ser que van estar a punt de ser un 5-1. Es van quedar en 4. Qui vulgui alegries, que canvia el focus. No deixaran d'existir els problemes, però estaria bé dedicar menys portades al Koeman i més al futbol femení.
Com ha agradat això de... Tu vas veure el partit o no?
Jo no.
Però el del masculí tampoc el mires.
Tampoc, tampoc. Ah, de fet, el futbol...
Sembla ser, m'agrada l'Olga, diu, sembla ser.
El futbol masculí no l'he anat mai a veure i el femení sí.
No? Ah, crec que el femení el fan en obert per televisió i el masculí no, el fan amb plataformes d'aquestes, per tant, a mi el femení.
I qualsevol dia vaig al camp, el tinc més a prop. Estic entre un i l'altre, però estic més a prop d'on juga, del Johan Cruyff.
I què t'ha fet somriure?
La nova escultura de Jaume Plensa a Nova York. M'ha agradat moltíssim. Hem vist a La Vanguardia, que la imatge és l'escultura més gran de Plensa, 22 metres d'alçada. Després he entrat a la seva web per saber més. Es diu Water Soul, l'ànima de l'aigua, i és un tribut al riu Hudson, que és on està. No està a Nova York, està al davant. S'inaugura oficialment el 21 d'octubre. És la cara habitual, la que identifiquem de Plensa. És una noia amb un índex als llavis demanant silenci a Manhattan. L'artista explica a la seva web que amb l'amenaça del canvi climàtic, tot està connectat, els Nobel... Hem d'unir-nos tots per protegir l'aigua com un dels elements més preuats de la natura. L'aigua és font de vida i Water Soul és una celebració a la vida.
També t'ha agradat avui un altre tema, menys urbanita, per això.
Sí, al punt avui he vist que els pastors ja han baixat els ramats de les muntanyes. Ahir varen baixar 4.300 ovelles de 12 ramaders. Van baixar totes juntes. La imatge que hi apareix és ben petita, però a mi m'hagués encantat ser-hi. He llegit que hi ha un passadís de fusta amb diferents portes que porten un tancat. I cada pastor obre la seva porta quan una de les seves ovelles passa pel passadís.
Això és lupa, eh?
Diuen, perla. I obren i pum, ovella cap a dins.
Lé!
Totalment. No, de debò, jo, si us plau, us demano, per favor, que hem de fer una lupa sobre aquest tema, sobretot i pel llenguatge que tenen, no? Perquè el perli, whisky, wacky...
És una experiència.
Totalment, i veure-ho, com deies. Bones notícies també pels amants del cinema.
Arriba Sitges, del 7 al 17 d'octubre, 54a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. 169 llargmetratges, 100 curts, 11 premiers internacionals, 35 pel·lícules d'animació, 7 espais de projecció... 11 dies on el cinema és el gran protagonista.
I acabem avui amb una proposta de team building.
A veure si us agrada. Ja fa més d'un mes que vàrem començar a treballar, primera vegada que treballàvem tots junts, i sabeu de la importància de generar moments de comunió més enllà de l'espai de la feina, que ja estem bé, però això ens uniria més. Doncs ara, quan acabem la taula, trucaré per reservar el disfrutar.
Home,
aprofitant
molt bé,
que segons la llista dels 50 millors restaurants del món, ha decidit que el 5è millor restaurant del món és disfrutar. Que potser se'ns escapa una mica del pressupost.
Potser sí.
Ah, no, però no. Si trucaràs tu vol dir que pagues tu.
No. Jo diré al matí a Ràdio Estel. Oh, a veure què passa.
Per si un cas, si tenim una altra alternativa, per bé, si ens fallés el disfrutar.
Sí, podríem anar al cinema.
Ah, bueno, sí. També li comprem, no?
També està bé. Després del Bon, s'estén el Buen Patrón, pel·lícula de Fernando León de Aranoa, candidata sorpresa a l'Òscar, ho dèiem ahir quan acabàvem el programa. Tothom pensava que serien les Madres Paral·leles de Pedro Almodóvar, on estan presents la maternitat i la memòria històrica. I m'ha sorprès el titular de l'entrevista que justament li fan avui al Modora del periòdico. Ha dit, els homes mai entendrem la magnitud de la maternitat.
Ja està, tot queda dit. Em sembla que les dues estrenen, no?, aquest cap de setmana, el Buen Partido i també la nova d'Almodóvar. I la imatge del dia avui ens ha plantejat moltes preguntes, David? Tenim alguna resposta o no?
No, cap.
La imatge del dia.
Ara, gràcies. Primer expliquem la imatge, que és la que podeu veure a La Vanguardia, a la pàgina 2. El lloc és el Parlament de Romania, és un dels accessos. Veiem una porta oberta, un home, entenem que un diputat, que en surt, suposem que surt de la cambra, eh? L'home mira una figura que estàtica, que queda a la seva esquerra i que està just al costat de la porta. És un Superman, però que està estavellat contra el terra. Ha caigut en vertical i s'ha quedat allà clavat i amb, fins i tot hi ha sang al cap, que regalim una miqueta per la base de l'escultura aquesta. El superheroi, suposem, ha caigut, o això és el que vol interpretar, i ha quedat, com dèiem, clavat al terra. Preguntes que ens fem. Quina explicació té aquesta figura? No?
No ho sabem.
És art? No ho sabem, tampoc.
Podria.
Podria ser art. La van posar en un moment concret per algun motiu o forma part d'una exposició?
Home, has dit al Parlament, tots deuen ser si fan o fa igual, no?
Sí, no? Per tant, aquesta la següent i mala resposta, que hi fa el Parlament romanès, ja està. I com és possible, sobretot, que una cosa tan lletja s'exposi, doncs, perquè realment és lletja, molt lletja, eh?
És que
ara el millor de tot, el millor de tot, eh? La fotografia és d'ahir, just el dia en què el Parlament de Romania aprovava una moció de censura per fer fora el primer ministre, Florin Situ.
Florin Situ?
Sí, Florin Situ, sí. A veure, que amb l'argot Rajoy se'l coneix, per tant, com fin del Situ.
Ostres, David. Teniu la nostra corresponsal, la Marta Jarque, per explicar-nos un singular projecte solidari.
Exacte, avui sóc a Marsella, concretament al barri de Sant Barthélemy, un dels més pobres de la ciutat, que ha convertit un McDonald's en un restaurant de menjar ràpid social.
I això tot va començar l'any 2018.
Doncs sí, fa 3 anys la cadena de menjar ràpid va decidir tancar aquesta sucursal de Marsella, però els veïns s'hi van oposar. En aquest barri, amb altes xifres de desocupació, violència i discriminació social, el McDonald's era un punt de trobada, generava ocupació i, a més, s'hi podia menjar sense pagar massa diners.
I ara, finalment, Marta, doncs, el local l'ha comprat, si no m'equivoco, l'Ajuntament de Marsella.
Exacte. Ara, després de 25 anys, l'Ajuntament torna en mans de les esquerres i ha decidit adquirir l'antic McDonald's per 600.000 euros. Ha pintat les façanes amb tons blaus i violetes i ha reconvertit l'antic restaurant de menjar escombraria en un projecte solidari i inclusiu. Un menjador social que reparteix aliments per a les famílies del barri que més ho necessiten. Un fast-food social que també generarà nous llocs de treball pels veïns i que s'espera tornarà a ser ben aviat l'àgora del barri de Sant Barthélemy.
Doncs mira, això és una bona iniciativa. No sé si ho coneixeu vosaltres, a New Jersey, el John Bon Jovi diria que és. Sempre els confong, John Bon Jovi i Bryan Adams. Diria que és el John Bon Jovi, que és de New Jersey. També té un... Bueno, té un, no dos. Dos restaurants que també socials...
No ho sabia.
Sí, sí, que tu vas allà. Si no tens diners, menges i el que fas, doncs, és pues, fregar els plats o... És un, hi ha
això
un intercanvi.
No pagues en diners, no?
Exacte. Tu et sonava, això, del John Bon Jovi?
No, no em sona, però trobo que és una molt bona iniciativa.
Doncs gràcies, Marta, per aquesta corresponsalia d'avui. I atenció, perquè HBO Max, a més, hi ha el primer tràiler d'una de les sèries, David, més esperades, però ja en dir, que és aquest House of the Dragon, que és la preseqüela... No, com es diu això? Preqüela. Preqüela, de Joc de Trons. Com era d'esperar el tràiler, clar, ja s'ha fet viral en qüestió de res.
Sí, 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 totalment. Vull dir, ahir va explotar les xarxes, diríem. Mira, aquest és un fragment. Fire. Fire, fuego.
And blood.
I sang. És a dir, que hi ha foc i sang. Per tant, hi ha dracs i espases. Haureu d'esperar, per això, el 2022, per veure La Casa del Dragón, que suposo que és com... s'estrenarà en castellà. La sèrie, hem de dir que adapta, no és una invenció, adapta la novel·la de George R. R. Martin, Foc i Sang, i passa 300 anys abans del primer llibre de la saga Cançó de Gel i de Foc. Per cert, una saga que encara no està finalitzada, encara li falten dues novel·les per acabar.
Clar.
I George R. R. Martin ja té una edat. Llavors sí, arriba. House of the Dragon se centra en el regnat de la casa Targaryen, jo no recordo ja qui eren, confonia tots al final, i els Lannister, els Targaryen, els Babylon, tots. I és evident, per tant, que hi haurà dracs, perquè si no, no es diria House of the Dragon.
Els Targaryen eren els rossos, no? Eren els...
Però els Lannister també eren rossos.
Però els Lannister eren els germans de l'incest. Que tots eren dolents.
Sí, que hi havia passons,
sí, tots eren rossos, no?
I dolents.
Sí, dolents, és veritat.
Hi havia molta mala bava, aquesta sèrie.
Molta, sí,
jo
sí.
No podia dormir, la vaig deixar de veure.
Sí, doncs, home, t'has perdut l'última temporada, que és la millor, diuen.
I tu, et ve de gust o no, aquesta prequela, David?
No, gens.
Anem fa mandra.
A veure, fa mandra, és que, clar, ja has vist la sèrie i dius, cal? Aleshores, ja m'he preguntat avui, per això us trasllado aquesta pregunta, de quina sèrie faria una prequela?
És veritat, a veure.
Una que t'hagi fet riure. Jo Fleabag he pensat. Estaria bé veure la protagonista, deu ser igual de tota la vida, no? Veure-la amb 20 anys, que també m'agradaria.
Mira. Ai, ja la tens.
Sí, els joves.
Els joves.
Aquesta també.
T'ho juro, ostres, perquè hi ha moments... Sí, sí, és una amiga com l'Estrasina, saps? Que jo crec, saps aquest compte d'Instagram, no? Que jo crec que hi ha moltes escenes dels joves que, no, que són molt actuals, no? I que es podrien també...
I que expliquen la vida.
Tal qual.
Joves de nens.
Ostres, t'imagines? No, ara... O joves que ja no són tan joves, no? Els grans, vull dir. Ah. Com és? Com ha estat la seva vida?
Seria una seqüela.
Clar, ah, si clar, això és la preqüela d'abans. Preqüela. Dels nens.
Serien adolescents.
Preadolescents. Sí, preadolescents. Sí, bueno, ja mig ho eren, però sí, no sé, ara és veritat.
No, està bé, està bé. Sí?
Jo, The Office, m'agradaria saber com Michael Scott es va fer al capdavant d'Under Mifflin. Em cridaria l'atenció.
De com, d'aquí?
De la seva empresa, el Michael Scott és el cap.
No, m'ha agradat el to de la Marta, és que t'ho juro que t'admiro, eh? Pots dir, pots tornar a dir-ho?
Em fa molta vergonya.
Escolta, jo crec que s'hauria de fer una preqüela de Cuéntame. Ja, per favor.
No
ja.
La mirarem.
No, no
sí,
cal.
Ambientada a l'antic Egipte, eh? On l'Armínia ja comença a fer sospites.
El paleolític.
No?
Però si ens ho han explicat ja gairebé tot.
No, però no sabem com era la joventut d'Armínia. On va inventar la roda.
Déu-n'hi-do. Vinga, va, i de Brasil, Marta, la inauguració d'un cap de futbol. Marxes novament cap allà perquè
sí.
No ha sortit tal i com estava prevista aquesta inauguració.
No, en absolut. Hi ha hagut un petit contratemps, si més no, pel senador que el va anar a inaugurar. Va passar a Mazagau, un petit poble al nord del país de Brasil, com parlem. El polític Randolfe Rodríguez va ser l'encarregat de tallar la cinta per donar el camp de futbol per inaugurat. Per celebrar l'estrena i certificar el bon estat de les instal·lacions, el senador es va posar sota els pals per aturar un penal d'exhibició. El xut era tovet, però ell es va llançar al terra amb energia, estil... rotllo palomita, saps? Així en lateral, amb la mala sort que es va acabar dislocant la clavícula. Aquest era el moment. Xut. Aturada. Sentim els típics, els tímids aplaudiments dels que són al terreny de joc. Clar, celebren el gol, però estranyats perquè Rodríguez no s'acaba d'aixecar del terra. De fet, van haver de trucar als serveis d'urgències. No patiu per això, perquè Randolfe Rodríguez, líder de l'oposició al Senat brasileny i vicepresident de la Comissió d'Investigació Parlamentària, està bé. Ell mateix va publicar un tuit amb una fotografia del moment del gol. Ell estirat a terra i davant de la porteria. La imatge l'acompanya un text breu, però tranquil·litzador, eh? Diu, estou bem, gem caja, i agradeixo el tractament recibiu pels professionals d'estatut, on fui molt bé atingido. Ja et dic que aquest no és el idioma que domino.
Perdona, però sembles realment brasilera.
Aculat,
al·lucinada.
Amb tot i vist el baix rendiment dels seus efectius, creiem que la plantilla del govern brasileny s'hauria de renovar. Jo, com aficionada al futbol, tant femení com masculí, m'atreveixo a dir que no és l'única plantilla de polítics que caldria renovar ara, durant el mercat d'hivern.
Escolta, però per què el posen de porter? És que no.
Bueno, suposo que volia fer una exhibició i demostrar que, doncs, que el camp doncs, estava en perfectes condicions.
A partir d'ara només tallarà cinta aquest senyor.
És un esport de risc, que l'haguessin fet el xutubet, no? I ja està.
Ja ho era, eh? Ja anava molt fàcil.
Jo he de demostrar, mira que bon porter que sóc. I cataclaca.
I pam, pam. Marta, a partir d'avui a la una posarem la lupa, atenció, al pa més bo de Catalunya.
Sí, aquesta setmana s'ha lliurat el premi al millor pa de pagès de Catalunya 2021, un premi convocat pel Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català. El premi d'enguany se l'han dut al forn Cal Mosso de Vilassar de Dalt. Avui parlarem amb l'Andreu Galceran, que està al capdavant d'aquesta fleca, i li preguntarem, entre altres coses, quins són els secrets de la seva guardonada recepta.
Això serà a partir de la una al matí a Ràdio Estel, però abans... Vinga, moment ara per la freqüència madurada, el misteri sonor diari. Marta, explica'ns què ens preguntes avui, què ens proposes?
Doncs mira, avui va de tele, eh? Avui us pregunto quin popular programa de televisió podíem veure després del Telenotícies Vespre un 6 d'octubre com avui, però de fa 10 anys. Aquesta és la primera pista.
Ostres, m'has pillat avui, eh?
Avui sí que no l'has.
No? Bueno,
de fa 10 anys.
Programa, no sèrie, eh? Programa.
És un programa fet aquí, fet a casa, eh?
A veure, podem tornar a sentir?
I
que a més està molt ambientat en la tardor. Perquè també és una pista extra que us dono, perquè...
Ets perdudíssima, és que m'ha sonat una
mica... M'inquieta que no, que cap dels tres hi hagi caigut.
2011 era.
Exacte.
Anem a comptar bé els 10 anys.
Sí, 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 sí.
Clar, puc dir una cosa?
Sí, clar. Bueno, a veure, depèn.
David Serra, no rigues. Dallas...
No he dit de producció.
El programa de televisió, és veritat.
Sí, que és la producció és catalana.
No, és que no
però
ve el cap
Dallas era els diumenges. Jo el mirava de petita. Tornava a la platja, mirava Dallas.
Mm-hmm. El David ja ho sap, el David García, que li has xivat.
No li he xivat.
Ah,
no
doncs ho sap, em sembla. Ara sí, no, m'ha donat una pista.
Diu que sí.
Sí? Bueno.
No tinc ni idea.
Jo doncs heu de sintonitzar, quedar-vos aquí en antena, perquè a quarts d'una donaré la segona pista. De totes maneres, si hi ha algú que ja ho sap, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663 99 30 62 o també per correu electrònic al matí@radioestel.cat. Teniu temps de participar fins a la una i recordeu que aquesta setmana canviem una mica les regles del joc. Entre els guanyadors de cada dia sortejarem el divendres, la cistella ara és setmanal, aquesta fantàstica cistella Capravo amb productes de proximitat.
Per tant, quin popular programa de televisió podíem veure després del Telenotícies Vespre?
Exacte.
Un 6 d'octubre de fa 10 anys.
De fa 10 anys. Voleu tornar a sentir la pista?
Sí,
perquè
sí,
us veig molt agobiats,
sí, sí.
Està
al Google ara,
aquesta
tothom.
Aquesta és la primera pista.
És que sento el crit com un d'una mona, o un mono,
sí,
i un nen abans.
Sí, intervenir
animalons. Sí.
No és un mono.
No és un
però
mono.
Són animals.
No és un animal.
David García ja ho sap, haig de dir, perquè m'està fent
bèsties
pistes
fantàstiques.
Ara.
Fantàstiques?
No, però són uns elements que es troben a l'entorn natural.
I que són de tardor? I ens agraden a la paella.
Ja vosaltres està. Us agrada saber-ho ja amb la primera pista, no us podeu esperar.
Té raó, l'heu destrossat la segona.
És veritat.
Home.
Doncs va, ara ja està tot mastegat.
Ara ja esteu contents.
Ara ja
esteu
està.
No, no, però si en els
us ha canviat la cara.
No, Marta, ho fem pels nostres oients.
Ara ja podem seguir
la resposta.
Sí.
Què hem de fer? Va, recordem, ara ja està. Ja,
ja està.
Va, recordem
doncs,
que han de fer els oients.
Sí, ens podeu escriure un WhatsApp, podeu fer nota de veu o missatge al 663 99 30 62 o també ens podeu enviar un correu electrònic amb la resposta al matí@radioestel.cat.
Doncs, si sabeu la resposta, ara ja molt fàcil, gairebé la sabem
clar,
tots.
Ah, clar, sí.
Oh, però és que
ho poses molt
home.
Fàcil, Marta.
Home, totes sí. Les pistes que
no,
ens ha donat.
No faria més, Marta.
Sí,
demà
sí,
no faig...
No, ja
faig,
està. Fins aquí la cistella. La resta de cistelles me les quedo jo.
Deixeu-me dir el número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Si sabeu la resposta del Freqüència Madurada d'avui, la Marta cap a dos quarts d'una tornarà amb una nova pista.
O no, perquè
ja
clar.
La tenim
clar,
enfadada ja. En tot cas...
Elles,
sí.
Va, José Pujalfader. Així són aquestes primeres notes que hem conegut. Ja és oficial que la cantant britànica Adele doncs, torna i ho fa així de bé. De fet, ho farà el proper 15 d'octubre amb aquest Easy on Me. So empty in the space between and you came in, turn the lights on and created what has come to be before I plug your wings. Cover me, please. Spread your wings. Cover me.
Before that, will you reach on me before I
Al matí a Ràdio Estel, el teu coworking.